el cap de setmana. Portàvem una setmana de sol, una setmana amb temperatures molt agradables, sobretot al migdia, però avui ens despertem amb 4,6 graus a la Tallada, 6 graus a la capital, a la Bisbal d'Empordà, 5,6 a Torroella de Montgrí, 8,1 a Palafrugell, que és la màxima del Baix Empordà, i 6,8 a Castell d'Aro. Nosaltres comencem aquest supermatí, com sempre, saludant a la nostra redacció. Bon dia, Paula Brinés.
Hola, bon dia.
Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, molt bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, què tal?
Hola, molt bon dia.
Doncs vinga, som-hi, amb la redacció saludada. Anem a repassar els titulars més destacats de la jornada. Acció Climàtica declara l'emergència cinegètica a les Gavarres i a Rocacorba. Paula.
L'objectiu és capturar més de 6.700 animals fins a finals de maig, prioritzant els individus joves i les femelles. Dels 16 que actualment per quilòmetre quadrat es vol arribar a una mitjana d'entre 4 i 5.
L'EMD de l'Estartit afirma que les associacions han cobrat el 50% de la subvenció, Maria.
A més, afegeix que la resta de la subvenció es farà efectiva quan l'associació presenti la justificació corresponent. El president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, explica que l'atorgament de subvencions és una tasca dels serveis d'intervenció i secretaria de l'administració local, és a dir, de l'interventor i no del govern de l'EMD.
Palamós acollirà una nova edició de la Fira Forestoc el pròxim 4 de març. N'hem parlat amb el gerent de l'Associació pel Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós, Ventura Puig. Paula.
Actualment, segons ha dit Puig, durant tot l'any hi ha rebaixes i el client ja no entra a la botiga, i amb aquesta fira volen recordar les botigues al carrer com antigament. A més, el sector de la moda és un dels més tocats amb la guerra d'Ucraïna, internet i la inflació actual.
Detecten l'augment inusual d'una mena d'estrella de mar al Cap de Creus que causa estralls al sector pesquer, Gerard Escaig.
L'Institut de Ciències del Mar evidencia que la majoria d'ofiures són relativament joves i que podria indicar l'inici d'un brot, i es va decidir fer un seguiment de l'espècie entre els mesos d'abril i agost del 2018 amb més de 140 sortides al mar amb els pescadors.
8 i 3 minuts. Seguim amb els titulars. Netflix estrena una pel·lícula rodada al Baix Empordà.
La pel·lícula A través del mar és la segona part de A través de mi ventana, una història escrita a Wattpad per Eliana Godoy.
Quatre espais més de Palafrugell exposaran l'obra de l'artista Eduard Vigues Ferran.
Els espais són la Fundació Pilar Casas Museu Can Màriu, la Fundació Josep Pla, la Fundació Cuixart i el Teatre Municipal de Palafrugell. Acolliran exposicions i activitats paral·leles relacionades amb l'obra de Vigues, que abasten temes com la relació entre l'artista i el seu mestre Modest Cuixart, la presència de la inflació a Europa i la creació d'una peça musical inspirada en l'obra de l'artista.
Seguim a Palafrugell. El programa Temps per Cures organitza un servei de ludoteca gratuït a Can Genís.
L'objectiu és facilitar el dia a dia a les famílies amb infants d'un a 12 anys. Consisteix en una iniciativa finançada pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través d'un programa del Ministeri d'Igualtat. També s'organitza un servei de canguratge a domicili.
Ja s'han publicat les bases del 8è Premi de Conte Curt Escòdol.
Les obres premiades es publicaran a la revista Escòdol. El guanyador es coneixerà a finals de l'estiu en un acte que se celebrarà a Calella. L'enviament dels textos es permetrà fins al 30 de juny del 2023 a través del formulari del web del concurs.
Moltes gràcies, Ferran. I ara és moment de fer un cop d'ull a l'estat del cel i a la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Amb el bon temps del passat cap de setmana, semblava que anàvem directes a la primavera, però sembla que l'hivern encara no ha dit l'última paraula. És així?
Doncs ja comencem a notar símptomes de canvi de temps i tal com va passar ahir, aquest matí es repetiran alguns bancs de boira o núvols baixos. La resta de jornada tindrem un cel mig ennuvolat o estones entrenyinat i el sol lluirà esmorteït. Pel que fa a la temperatura, la màxima quedarà més baixa avui, entre els 13 i 15 graus, i els propers dies aquesta seguirà una tendència a la baixa. La propera nit i matinada el cel estarà més cobert, amb alguna primera possible precipitació, de forma minsa, però serà a partir de dijous, demà, quan és més probable que cap a la tarda, la pluja escombri el Baix Empordà en forma de ruixats que acompanyaran el pas d'un sistema frontal. A mitjà termini, els darrers dies de la setmana i del mes de febrer seran freds, recuperarem l'ambient hivernal i inestabilitat atmosfèrica.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 6 minuts de les 8 del matí i és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Xevi Cortadellas.
Cada any, quan arriben aquestes dates, trobo homes que en diuen que el carnaval no els agrada. En trobo molt més que no pas dones, la veritat. Però hi ha dones que també m'ho diuen. I com més grans es fan, com més grans ens fem, més gent trobo que m'ho diu. En general, tothom m'ho diu una mica en veu baixa, vigilant que no hi hagi ningú que ens escolti, mirant dissimuladament a totes bandes, perquè és un fet que el Carnestoltes, o el Carnaval, com vulgueu dir-ne, avui s'ha imposat i que sembla que cada any s'anirà imposant més. Jo ja sé que sovint tota aquesta gent que m'ho diu després que jo els hagi dit abans que a mi el Carnaval tampoc no m'agrada. És per això que alguns hi afegeixen que no els agrada, perquè tenen el sentit del ridícul molt exagerat. D'altres diuen que és perquè és una activitat on uns quants es disfressen i molts altres miren. Pensen, naturalment, en les rues. Però jo em demano, quina importància té que ens agradi o no? Sobre els gustos no hi ha res a dir i fins i tot jo sóc dels que pensen que anar contracorrent sovint és bo. Però això no vol pas dir que ho sigui sempre. El fet és que superada la prohibició dels anys del franquisme, també, ens agradi o no, el carnaval és una festa realment popular, una festa que s'ha estès molt més del que molts de nosaltres segurament imaginàvem. Si el franquisme la va prohibir va ser perquè sobretot el carnaval transgredia. Encara en aquells anys el carnaval era el gran contrapès popular als 40 dies de la Quaresma i a la gran manifestació religiosa de la Setmana Santa. Però avui la Quaresma, si hi és, forma part del món personal d'algú. I la Setmana Santa, les processons, si més no, són més semblants als carnavals que no ho eren. Perquè avui, tant el carnaval com la Setmana Santa amb les seves processons són per a molta gent, sobretot, un espectacle. És per això que a mi em sembla que avui el carnaval ja no transgredeix i que les processons de Setmana Santa tenen poc a veure amb el significat religiós d'aquells dies. Jo diria que nosaltres, avui, el que ens hauríem de plantejar és per què el Carnaval i les processons de Setmana Santa funcionen tan bé. I tot seguit hauríem de contraposar-les a manifestacions que no tenen res a veure amb la tradició d'aquest país, tradicions com ara el Halloween. Perquè és un fet que avui, sigui Carnaval, Setmana Santa o Halloween, molta gent el que vol és sortir. I la gent continuarà i continuarem sortint al carrer. El que ens hauríem de preguntar és, doncs, què ens agrada més que hi hagi?
Un VIP a una discoteca amb una ampolla i dos bengales, una posta de sol i amics a una platja a l'Escala, una segona residència a la zona de Puigcerdà, i en veritat, allà on vas ni en ve ni en va. Una foto Instagram amb un Ferrari al costat, acompanyat d'una merda frase motivacional, un enllaç a un curs privat que em diu que em farà molt ric, em sembla bé, molt bé, m'alegro per ti. Però tant me fa, porta 120 minuts i no has parat de xerrar. Calla't ja, les coses que jo tinc no les podràs comprar. Me la suba més igual el que em puguis explicar per una xarxa social. Me la suba més igual i gran part del que m'expliquis a la vida real. Me la suba més igual, m'hauríem de pagar perquè m'hagués d'importar. Però me la suba més igual i per molt que ho repeteixis encara em fa més pal.
tots et sap igual. Gràcies per la informació, però qui t'havia preguntat? Només havia demanat l'hora i ara m'has atrapat. Que em dóna igual. La torrada amb el bocat que esmorzes cada matí, el tatu que et vas fer conjunt a sala o amb un amic. Que em dóna igual. Que jo tinc no les podràs comprar. Me la sumo a més igual el que em puguis explicar per una xarxa social. Me la sumo a més igual i gran part del que m'expliquis a la vida real. Me la sumo a més igual, m'hauríem de pagar perquè m'hagués d'importar. Però me la sumo a més igual i per molt que ho repeteixis encara em fa més pal. El teu pissing de mal i que em fot pal. Me la suba, m'és igual. M'és igual, m'és igual. Me la suba, m'és igual el que em puguis explicar per una xarxa social. Però me la suba, m'és igual i per molt que ho repeteixis encara em fa més pal. Me la suba, m'és igual.
Falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. Anem ara ja a desgranar les notícies més importants de la jornada en clau Baix Empordà. La Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica als massissos de les Gavarres i Rocacorba amb l'objectiu de reduir en un 70% la densitat de senglars. Paula.
Dels 16 que actualment per quilòmetre quadrat es vol arribar a una mitjana d'entre 4 i 5. Per aconseguir-ho, d'ençà que es va començar la temporada de caça i fins a finals de maig es poden capturar més de 5.700 senglars en aquestes dues àrees boscoses. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitges, diu que la prioritat és reduir els danys que provoca l'espècie damunt l'agricultura i ja avança que, si quan acaba la declaració no s'ha assolit el llindar de captures, el departament actuarà de manera subsidiària. L'emergència cinegètica serà un fet un cop es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat, cosa que passarà en els propers dies. S'estendrà totes les àrees privades de caça que hi ha repartides als massissos de les Gavarres i Rocacorba. En total abraçarà 38 municipis repartits sobretot entre el Gironès, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany, tot i que també hi haurà un de la Garrotxa. En el cas de Gavarres i Rocacorba, l'emergència cinegètica es mantindrà vigent fins al 31 de maig. Per actuar en contundència, la declaració agilitza els tràmits administratius que han de fer els caçadors a l'hora de capturar els senglars i, en paral·lel, també es fixa quants animals s'han de batre per aconseguir reduir-ne la densitat.
Seguim. L'EMD de l'Estartit afirma que les associacions han cobrat el 50% de la subvenció. A més, afegeix que la resta de la subvenció es farà efectiva quan l'associació presenti la justificació corresponent, Maria Alzina.
Francesc Ferrer explica que l'atorgament de subvencions és una tasca dels serveis d'intervenció i secretaria de l'administració local, és a dir, de l'interventor i no del govern de l'IMD. En aquests moments, l'interventor està fent l'informe per atorgar la subvenció.
Què pot passar? Pues, bueno, que ara s'estan enviant des de les associacions aquestes justificacions i ell està fent el seu anàlisi i està requerint la documentació que li falta, la que no veu que és correcta, doncs els dirà que no és correcta i quina és correcta. I a partir d'aquí pues, ell ha de fer el seu informe econòmic, poder dotar econòmicament aquest 50% que faltaria.
Afegeixen també en el comunicat que políticament s'està treballant perquè tots els tràmits relacionats amb ajudes i subvencions que dona l'EMD es desenvolupin dins la legalitat, i és que es tracta de diners públics i, per tant, han d'estar molt ben gestionats i totes les subvencions correctament justificades, afegeixen des del comunicat. Saben que ja hi ha hagut altres maneres de procedir que no s'ajusten a la llei, però des del govern de l'EMD treballen sempre dins la legalitat i els preocupa que hi hagi persones que no vulguin que els tràmits administratius es desenvolupin tal com marquen les lleis, conclouen des de l'EMD. Francesc Ferrer crida la calma i afirma que s'està fent tot dins els paràmetres legals. Per exemple, a l'hora d'abonar el lloguer dels Reis, pròximament s'aprovaran les ajudes per subvencionar els pagaments que falten de l'any 2022. Francesc Ferrer afirma que el contracte de lloguer encara està en nom de l'Associació de Reis.
Amb el lema "Embalar l'hivern", els comerços del municipi es preparen per omplir de gent els carrers del nucli de Palamós. Per avançar-nos alguns detalls de la Fira Forestoc d'enguany, parlem amb el gerent de Fecotur, Ventura Puig. Paula Briners.
La Fira de Rebaixes acollirà entre 35 i 40 establiments, principalment del sector de la moda, però també hi haurà d'alimentació i de decoració. Com diu el gerent, el nom d'Embalar l'hivern ve de l'activitat de les botigues de guardar i posar la roba en caixes un cop acabada una temporada. També ha avançat que la gent que compri la Fira Forestoc l'obsequiaran amb un val per anar a fer una xocolata desfeta. A més, dins del circuit hi haurà un espai de ludoteca gratuït per la mainada. Actualment, durant tot l'any hi ha rebaixes i el client ja no entra a la botiga. Això ha dit Puig, i és que amb la Fira volen recordar que les botigues al carrer com antigament. A més, la moda és un dels sectors més tocats amb la guerra d'Ucraïna, internet i la inflació.
Antigament les botigues del carrer eren molt fortes, no? En el sentit que es feien moltes vendes. Avui en dia, com que també durant tot el que és l'any hi ha molts de descomptes, rebaixes, està tot així una mica que no estan encaixant com abans. Les rebaixes començaven el 6 de gener o 7 de gener, ara durant tot l'any trobes rebaixes i ara no té la rellevància que pugui tenir com antigament, no? Les botigues de carrer, però sí que és veritat que és una part important de les seves vendes perquè no deixa de que el client pues li ve més de gust comprar millor al carrer que entrar dins d'una botiga que poder costa més, no?, d'entrar.
També per tal com està la situació i altres raons, les noves generacions no volen agafar el relleu ni tampoc volen continuar un negoci familiar.
Aquí, per exemple, a Palamós tenim la casuística, no? Per exemple, que amb el sector d'un carrer important com és el nostre, el carrer Major, no tant per el que comentava, sinó per el tema de jubilacions, que noves generacions no volen agafar relleu, no? Perquè la cosa està com està i ens trobem en botigues que estan tancant i s'estan reformant amb un altre tipus d'activitat com poden ser cafeteries que al millor no són en tant de risc com el sector de la moda, no?
Ara bé, Ventura recorda que tenen la sort d'estar en una ubicació perfecta amb una població pesquera, un sector de la gastronomia referent i això ajuda al comerç. Per tant, la viabilitat del comerç no és dolenta i el temps, a més, és favorable. Acabar l'entrevista comentant les pròximes activitats que faran.
Bueno, quan acabi aquest el Forestoc, que l'embalem l'hivern, ja ens presentem aquest any, tenim la Setmana Santa aviat, és a principis d'abril, i ja preparem amb ajuntament la campanya del vermut, que és els diumenges amb unes activitats de concerts al carrer i, bueno, els diumenges sobretot al matí, amb activitats de concerts i on molts de restauració fa unes ofertes de vermut on la població pues, se sent beneficiada d'aquestes activitats que fem conjuntament moltes amb ajuntament, no? Després ja vindrà el maig amb el Terra de Mar i ja ens presentem al juny ja amb la botiga del carrer del juny i bueno, ja ampliem, no?, la cara al bon temps i millors ventes segurament.
Els pescadors artesanals del Cap de Creus han alertat sobre la presència inusual d'ofiures a la zona, una classe d'equinoderms emparentats amb les estrelles de mar que causen estralls al sector pesquer. Gerard Escaig.
Amb aquest avís dels pescadors, l'Institut de Ciències del Mar va aprofitar el marc de col·laboració a través dels projectes Rescap i Miticap per fer un seguiment de l'espècie entre els mesos d'abril i agost del 2018, a més de 140 sorties al mar amb els pescadors. Els resultats de l'estudi revelen que la majoria són organismes relativament joves i exposen que això podria indicar l'inici d'un brot massiu de l'espècie que també estaria en expansió a altres punts de la costa, com el Golf de Lleó.
Els resultats de l'estudi, perdonin, l'any 2018 els pescadors van informar d'una abundància inusual d'aquesta estrella que capturaven accidentalment de manera cada vegada més habitual. No és així, Gerard?
Això interferia en la seva activitat, ja que a la xarxa s'omplien d'ofiures fins al punt de dificultar notablement la feina dels pescadors. La captura accidental d'aquests organismes fa molt bé les xarxes i està creant malestar a les confraries catalanes. Davant d'aquest escenari, investigadors van fer més de 140 sortides al mar amb els pescadors, durant les quals van fer servir robots submarins per determinar l'ecologia i estat de les poblacions de l'espècie. Fins ara, la informació que es tenia de l'espècie era molt escassa, si bé la col·laboració entre els sectors científics i pesquer va permetre ampliar-la notablement. De fet, han pogut establir per primera vegada els requeriments ecològics de l'espècie al Cap de Creus.
I els resultats de l'estudi ara sí mostren una preferència de l'espècie Astropartus mediterranius pels substrats rocosos en presència de gorgònies, un tipus de coralls i pendent pronunciat.
Així mateix revelen que la majoria són organismes relativament joves, la qual cosa encaixa amb les percepcions dels pescadors i podria indicar l'inici d'un brot massiu de l'espècie, que semblaria estar també en expansió en altres punts de la costa com el Golf de Lleó, on s'han detectat increments importants per part de les confraries de Llançà, Roses i Palamós. De fet, arran de la seva publicació, diverses confraries de la costa catalana van expressar la seva voluntat de vigilar l'evolució de l'espècie, donades les interferències que els ocasiona en la seva activitat.
8:21. I canviem ara radicalment de tema i posem música d'atenció i música cinematogràfica, pràcticament podríem dir-ne, perquè el Baix Empordà torna a ser un dels escenaris escollits per rodar una producció a Netflix i Nostromo Pictures. La pel·lícula A través del mar és la segona part de a través de mi ventana, una història escrita a Wattpad per Ariadna Godoy. En la imatge que ha publicat el compte oficial de la plataforma a Twitter hi podem reconèixer la platja de Satuna de Begur. Eugènia.
Netflix ha anunciat que l'estrena de la pel·lícula La Plataforma serà el dia 23 de juny. La segona part d'aquesta adaptació la torna a dirigir Marçal Forés i entre els actors i actrius principals hi ha, per exemple, Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Enric Massip o Guillermo Laseras. En aquest cas, s'uneixen al repartiment de la primera adaptació als actors i actrius Andrea Chaparro, Ivan Ladudula i Carla Tous.
I seguim ara sense marxar de l'àmbit cultural perquè diverses exposicions i activitats inspirades en l'obra d'Eduard Vigues s'estendran en diferents espais de Palafrugell. El públic podrà gaudir de la seva visió artística a la Fundació Vilacases, on s'inaugura l'exposició Goods Demons and the Sound of Water, una mostra que recull les influències del Japó i Taiwan en les obres de l'artista. Ferran Castelló.
A més, altres espais com la Fundació Josep Pla, la Fundació Cuixart i el Teatre Municipal acolliran exposicions i activitats paral·leles relacionades amb l'obra de Vigues, que abasten temes com la relació entre l'artista i el seu mestre Modest Cuixart, la presència de la inflació a Europa i la creació d'una peça musical inspirada en l'obra de l'artista.
Ha estat una carrera de resistència i si tens una coherència amb l'obra i no tens pressa, però tens una visió de vaig cap allà, no paro, doncs possiblement amb una barreja, esclar, tens has de tenir alguna cosa a dir també amb la pintura, no? Diguem, has de tenir alguna cosa a dir, no es tracta de... En el meu cas, intento explicar a mi mateix d'alguna manera perquè encara m'estic descobrint a través de la pintura, però vull dir, imagino que també hi ha entre una qüestió tècnica i d'habilitats que penso que tinc.
El 25 de febrer s'inaugura la Fundació Vilacases Can Màrio de Palafrugell l'exposició Gods, Demons and the Sound of Water. Des que Eduard Vigues abandonà la seva ciutat natal, ha transitat per bona part del món, però pocs llocs l'han marcat tant com el Japó i Taiwan. Podríem dir que les obres reunides són el resultat d'una experiència transformadora, gairebé d'un viatge iniciàtic. Les influències dels ukiyo-e es fan evidents en el traç precís, l'harmonia dels volums i la predominança del buit, en els fons tacats de te o fins i tot en el petit segell vermell que signa cada una de les seves teles. Però l'empremta oriental es fa present en molts altres aspectes de l'obra de l'artista: la meticulositat, la lentitud dels processos, l'observació pausada de la realitat, l'estima pel món i les seves coses. La selecció curada que es presenta sintetitza l'intercanvi entre cultures.
El 30 de juny serà el torn de la Fundació Josep Pla. Així es podrà veure l'exposició Ressonàncies Europees, Palafrugell, Moscou, Londres, Berlín, Eduard Vigues, Josep Pla.
El mes de juny de 1923, Josep Pla viatjava a Berlín, una ciutat emmarcada per l'escola de la Bauhaus. S'endinsava en una gran crisi socioeconòmica prèvia a la Segona Guerra Mundial. 100 anys després, l'exposició Ressonàncies Europees, Palafrugell, Moscou, Londres, Berlín, conflueix a la paraula de Pla amb el dibuix d'Eduard Vigues, en els diversos escenaris europeus que amb dos artistes palafrugellencs han habitat. L'exposició recorre les estades de Pla a les ciutats europees amb la mirada actualitzada d'una Europa que també pateix la inflació. A partir del 9 de setembre agafarà el relleu la Fundació Cuixart. Ho farà amb una exposició titulada Diàlegs, Eduard Vigues es retroba amb Modest Cuixart. La Fundació Cuixart proposa el retrobament entre Vigues i Cuixart, el que va ser un mestre per un jove artista. La figura de Modest Cuixart el consolida i l'acompanya en les primeres decisions que pren. L'exposició permet a l'autor poder reunir-se metafòricament amb el seu mestre per ensenyar-li el recorregut viscut, l'evolució i l'opinió 20 anys més tard. D'altra banda, durant la Festa Major serà el Teatre Municipal que acollirà un showroom amb obres de Vigues, mentre que el cartell d'enguany també naixerà de la creativitat de l'artista. I abans d'acabar l'any 2023, concretament el 7 d'octubre, l'Auditori del Cap Roig a Calella acollirà el concert de Joan Cuixart. El pianista i compositor palafrugellenc ha creat una peça instrumental que neix de la inspiració en l'obra de Vigues. La melodia, subtil i ambiental, s'integrarà en la mirada onírica de l'artista i guiarà els assistents dins l'imaginari de Vigues. Per altra banda, s'estrenarà un documental al cinema Estrofó de Girona, s'editarà una publicació amb il·lustracions de Vigues i s'organitzaran diverses accions culturals.
I seguim amb tu, Ferran. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell organitza el programa Temps per Cures. L'objectiu és facilitar el dia a dia a les famílies amb infants d'un a 12 anys i consisteix en una iniciativa finançada pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través d'un programa del Ministeri d'Igualtat.
Els serveis inclouen una ludoteca Can Genís i Can Coratge a domicili per a entitats en cas de formacions, en reunions escolars, activitats culturals, entre altres. Ho explica Roser Massaguer, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell.
I fins i tot associacions que vulguin fer una trobada i també vulguin anar-hi amb les criatures, doncs el cangur també irà a aquesta reunió i cuidarà de les criatures mentre pare o mare assisteix a la reunió. Vull dir que és un canguratge per pares i mares del municipi.
Sandra Medina, tècnica de l'àrea de benestar social, destaca que la iniciativa vetlla per la distribució equitativa del temps entre els homes i les dones. És un servei que va centrat especialment per a les mares de Palafrugell.
Per tant, és un canguratge sobretot destinat a que les dones puguin gaudir d'aquest temps, no? Sigui per estudiar, sigui per anar a fer ioga, sigui per caminar, sigui per llegir, sigui per no fer res, simplement que gaudeixin d'aquest temps. Aquest és el principal objectiu del Temps per Cures.
El servei de ludoteca de Can Genís funciona els dilluns i dimecres de 5 de la tarda a les 8 del vespre. Va posar-se en marxa el mes de setembre, però es considera que hi ha força desconeixença. El servei és gratuït i les inscripcions es poden fer a través del web de l'Ajuntament de Palafrugell, per correu electrònic a espaidecures@palafrugell.cat o al telèfon 658 31 47 52. Medina destaca que és important fer la reserva 3 dies hàbils d'antelació. Es confirmarà la reserva per telèfon o al correu electrònic. La capacitat del servei és de 20 places. S'hi poden apuntar fins a 18 infants i dues places estan reservades per situacions d'emergència. Cadascun pot rebre un màxim de 10 hores de servei al mes.
També s'ofereix un servei de canguratge a domicili, oi?
En aquest cas, va dirigit a famílies que no puguin anar a Can Genís per motius diversos.
Poden haver-hi mares que o visquin lluny del centre o tinguin dificultats per portar els nens en aquesta ludoteca o visquin a les afores de Palafrugell, no tinguin transport, poden haver-hi moltes dificultats que no et deixin accedir, per exemple, a la ludoteca. Aquest podria ser un dels motius per dir, val, doncs, que el canguratge vingui a domicili un, dos cops a la setmana i jo aquest temps el destino a fer X.
A més, durant el 2023 es volen engegar noves iniciatives com colònies i campaments per Setmana Santa. De moment, Temps per Cures està programat durant aquesta temporada, però si té èxit, s'allargaran el temps.
I quan passen pocs segons a dos quarts de nou del matí, nosaltres anem acabant el nostre espai més purament informatiu parlant de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, que ha publicat les bases per participar a la 8a edició del Premi de Conte Curt Escòdol. És una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Fundació Josep Pla i el patrocini d'H10 Hotels. Ferran.
Les obres que es presentin han de ser en català inèdites. No poden ser premiades en altres concursos ni trobar-se pendents de resolució en certàmens. La temàtica és lliure i té una extensió mínima de 2 pàgines i un màxim de 4. Els textos s'hauran de presentar en format Word o PDF i tipografia Times New Roman, a doble espai i un cost de 12 punts. Cada autor només hi pot participar amb una obra i els guanyadors d'anteriors edicions no poden tornar-s'hi a presentar. L'enviament es permetrà fins al 30 de juny a través del formulari del web del concurs. El primer premi tindrà un valor de 400 euros i si el jurat ho considera adient, s'atorgarà un premi de 150 euros per finalista. Les obres premiades es publicaran a la revista Escòdol. El guanyador es coneixerà a finals de l'estiu en un acte que se celebrarà a Calella, ho explica Lluís Abunal de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
Aquest premi, i que moltes vegades també, si el jurat ho considera oportú, es nomena un finalista, es publiquen a la revista Escòdol, il·lustrats per dibuixos de Rosa Jopi Monasterio. Aquesta revista Escòdol surt 2 cops l'any i està editada per l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
El jurat estarà format per Marc Bosch, Josep Maria Fonalleres, Núria Martí i Guillem Terribas, i la secretària sense vot serà Eulàlia Tauler.
Moltes gràcies, Ferran. El Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar la declaració de bé cultural d'interès local pel conjunt patrimonial de l'aeròdrom 318 de Canet de la Tallada, al terme municipal de la Tallada d'Empordà. Per donar-nos alguns detalls més, ens visita la consellera comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, Agnès Gasull. Bon dia, senyora Gasull.
Bon dia, Oriol. Bon dia.
Molt bon dia. Per què era rellevant la declaració com a bé cultural d'interès local un conjunt patrimonial com aquest?
Bé, doncs estem davant de l'aprovació d'aquest aeròdrom. Us faig una breu història. Uh-huh. Va ser un camp d'aviació durant la Guerra Civil. Va ser conduït pel govern republicà, que va tenir nombrosos aeròdroms militars de Catalunya amb la finalitat de combatre l'exèrcit franquista. En tot Catalunya, en aquell moment es van crear 50 aeròdroms, dels quals 10 van ser construïts a la província de Girona, doncs per reforçar aquesta rereguarda catalana, sobretot per la situació estratègica que teníem aquí a l'Empordà, amb la base naval i l'interès estratègic que hi havia a l'època.
Mm-hmm. Per tant, són arguments de pes, no?, per aconseguir aquesta declaració com a bé cultural d'interès local, no?
Bé, a part d'aquí tenim també un interès històric, que us he comentat, tenim un interès arquitectònic, ja que aquests edificis és un conjunt d'edificis que estan composats per diferents casernes, hi ha el taller, hi ha dues pistes d'aterratge, hi ha un refugi gran per unes 150 persones, hi ha 6 refugis d'aterratge més petitons, repartits per aquesta zona de les pistes, la corresponent casa de control, la corresponent taller, la caserna. I tot això, doncs, aquest conjunt, aquests refugis i aquesta caserna amb aquestes estructures siguin elements arquitectònics importants, i aquí s'ha de salvaguardar, doncs, els petits escuts que pugui veure, aquest interès arquitectònic. A part d'això també l'aeròdrom 318 de Canet no ens parla també d'uns fets històrics, també ens parla del valor que explica la vida de les persones.
Clar.
Aquí també tenim aquesta memòria oral que fins ara ho demostren, doncs, que es va, podíem proseguir, no?, explicant la vida en aquells camps abans i després del conflicte. Podem parlar de les vides de la població de la zona del Baix Ter, on estava ubicat aquest aeròdrom 318 de 30 la tallada, la relació que hi havia amb l'aviació republicana. Podem descriure la vida del personal al camp i explicar com era la guerra, no?, a partir d'aquests soldats republicans i en especial també dels pilots d'avió.
Uh-huh.
A part d'aquí també l'interès de recuperació d'aquesta memòria democràtica, no? També tenim aquest deure de preservar, de tot, ajudar a recuperar aquesta memòria del nostre país. Estem parlant d'un punt important del nostre patrimoni cultural, doncs, que ens ha d'ajudar a recuperar i a divulgar la història de Catalunya. I a partir d'aquí també, doncs, fer aquest petit acte d'homenatge a víctimes directes o indirectes de la Guerra Civil.
Totalment. En quin estat es troba actualment el conjunt?
Bé, el conjunt està composat, com us he dit, per diferents construccions. Hi ha construccions que estan en més bon estat de conservació i altres que menys. Precisament, doncs, aconseguir aquesta protecció a nivell de BECIL permetrà consolidar i posar en valor, doncs, aquests elements, aquests edificis ja existents.
Uh-huh. Parlem ara més de... És a dir, retrocedim una miqueta en el temps i intentem saber o explicar-nos per què una zona com la Tallada d'Empordà es va considerar adequada per instal·lar-hi un aeròdrom.
Sí, aquí, com us he dit, estava situat en una zona estratègica a la Costa Brava. Hi havia tota la costa catalana diferents bases navals també que feien possible aquesta connexió. I en el cas del 318 d'aquest aeròdrom de la Tallada, era un dels que formaven part de tota la defensa aèria de l'exèrcit republicà. I la intenció era separar al màxim, o sigui, repartir al màxim aquests soldats, aquests béns que tenien com a defensa per reduir al màxim, doncs, les baixes i els danys causats, doncs, pels enemics.
Uh-huh. Quines accions tenen previstes realitzar per conservar aquest aeròdrom?
Bé, doncs, en aquest cas primer començaran fent, bueno, l'inventari ja el tenen fet, doncs, fent tota la memòria. A partir d'aquí, doncs, podrà començar a projectar l'Ajuntament de la Tallada. En els darrers anys ja està treballant a la recerca de recuperació i conservació i la posada en valor del seu patrimoni i sobretot d'aquest aeròdrom. I ara, doncs, primer senyalització que es pugui interpretar bé aquest conjunt d'elements que s'han preservat de l'aeròdrom 318, indicar, no?, als visitants també aquesta zona, la implicació històrica com a zona nova que té, i l'edició d'una guia informativa també del mateix aeròdrom, condensant, explicant aquesta història que té la base aèria i també n'han impulsat amb èxit notori de públic promoció de visites guiades, doncs, perquè pugui ser visitable i accessible per qualsevol visitant, per qualsevol ciutadà.
Per tant, s'estan plantejant, entenc, organitzar visites guiades per donar a conèixer més aquest espai, eh?
Correcte, Oriol, ja s'estan portant a terme i sempre acaben fent un sold out, sí.
Perfecte. Ja per acabar, perquè un conjunt patrimonial, sigui declarat bé cultural d'interès local, quines són les condicions al final que ha de complir?
Bé, doncs són béns que venen protegits com patrimoni cultural, venen catalogats, són béns que tenen una rellevància, com us deia, estructural, etimològica, per diferents necessitats, sempre havia impulsat per l'Ajuntament local, en aquest cas per municipis de menys de 5.000 habitants. És el Consell Comarcal qui té aquesta responsabilitat i la figura dels BECILs, bé culturals d'interès local, permeten, doncs, catalogar aquests immobles de rellevància local que tenen mitjançant aquesta declaració singular.
Mhm. Doncs, senyora Agnès Gasull, consellera comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Baix Empordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns al supermatí i anirem seguint les notícies relacionades amb aquest aeròdrom 308 de Canet de la Tallada.
Gràcies. Merci, Oriol.
Adéu-siau. Bon dia.
looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing, I feel like dancing.
I avui és dimecres i ja sabeu que els dimecres tenim aquí en Martí Seguer. Què tal, Martí? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Molt bé, Martí Seguer, que sempre ens porta les novetats tecnològiques al Supermatí. Tenim novetats aquesta setmana, hi ha cosetes?
Sí, hi ha cosetes, sí.
Comencem per Meta, que és a dir, Facebook i Instagram, que crearan una subscripció de pagament similar al que ha fet Twitter. Doncs vinga, ja hi som.
Doncs sí, clar, tots s'apunten al carro, tot sigui per pagar. Doncs sí, Meta Verified costarà entre $12 i $15 i augmentarà la visibilitat i la protecció dels usuaris amb una insígnia de verificat. S'aplicarà tant a Facebook com a Instagram i incorporarà diverses característiques com les que porta Twitter Blue, que són una insígnia per mostrar que els comptes estan verificats i ens portarà també opcions de ciberseguretat. La quota tindrà un cost entre $12 i $15. I estarà disponible tant per la versió web com per iOS i Android.
Aquesta quota entenc que serà mensual.
Sí, això és mensual. Això és
doncs,
mensual.
Clar, ara sembla
Déu
que...
Déu-n'hi-do, no?
És que Déu-n'hi-do. També venim de notícies de Netflix amb els comptes compartits. Notícia ara de Twitter. Sembla que ha obert la veda Twitter.
Sí.
I a partir d'aquí...
A pagar. Sí.
Déu-n'hi-do. Què ens donarà això? Quines funcionalitats ens aportarà?
La principal funcionalitat serà que la subscripció, bueno, la insígnia de verificat, que permetrà autenticar els comptes amb els documents d'identificació oficials del govern, o sigui, suposo que amb el DNI electrònic o amb el... Bueno, sí, amb el DNI electrònic suposo que podrem com verificar-nos més ràpid, no sé. Els membres que disposin d'aquest distintiu també tindran més visibilitat, o sigui, malament, perquè els que no ho paguem, doncs, quedarem allà
amagadets. És a dir, és uns ads, no? Una publicitat encoberta, al final, perquè vol dir que si tu tens això, l'algoritme et fa aparèixer més.
Sí,
no?
sí, tal qual.
En definitiva.
I també donarà suport personalitzat, humà, bueno, si se't bloqueja la compte, doncs ja serà més ràpid en desbloquejar-te, bueno, coses, funcions premium que ens donarà Facebook i Instagram.
És a dir, que tocarà, si vols ser actiu en aquestes xarxes socials, tocarà pagar,
sí,
al final.
Va, i a més a més, afegiran uns stickers. Vull dir, mira, posarem uns iconos aquí, bueno... Bueno, mira, també ve mal preu.
No, exacte. A veure,
uns stickers de compensació.
És cert que potser del que més m'agrada l'atenció potser és aquest suport humà, perquè a vegades agències de comunicació que treballen amb Instagram i Facebook Ads, que cada vegada en són més, perquè cada vegada els negocis, fins i tot petits, volen invertir en això, o almenys tinc entès que és d'aquesta manera, doncs cada vegada hi ha més problemes, perquè sempre trobes que t'han canviat la interfície i has de tornar-t'hi adaptat un dia per l'altre, però el teu client resulta que ho necessita ja, que no tens suport, no tens un suport, tens un robot al final, no?
Sí,
tens
sí.
un suport personal, un suport real. Vull dir, això, bé, sembla que ara si et fan pagar per això, molta gent dirà, ostres, doncs és que realment jo ho necessito, no?
Sí, la veritat és que podran donar una personalització, no? una mica més bona. I ho començaran a fer això a Austràlia i a Nova Zelanda, a posar en marxa. I l'expectativa de l'empresa és tindre aquesta subscripció a la resta del món en un futur pròxim, o sigui que potser d'aquí 2, 3, 4 mesos ho podem veure ja funcionant aquí.
Mesos, estem parlant?
Jo crec que sí.
Probablement.
Jo crec que sí, que això no serà molt... Serà rapidet. Sí.
Doncs anirem seguint aquestes proves pilot també, que es començaran a fer, com deia ara en Martí Seguer, a Austràlia i Nova Zelanda. I nosaltres seguim parlant de xarxes socials, perquè Twitter fa de pagament l'autentificació en 2 passos per SMS.
Doncs sí, els de Twitter van traient coses de les opcions que tenien fins ara i les van posant també en l'opció de pagament per anar-la reforçant. La funcionalitat s'integra dins d'això, el Twitter Blue, i s'haurà de desactivar la verificació per SMS abans del 19 de març. I què és l'autentificació aquesta de 2 passos que feien per SMS? Doncs no és res més que, a part de posar l'usuari i la contrasenya, doncs, et demana una altra cosa per autenticar que ets tu el que estàs obrint la sessió. I t'ho demana per SMS o t'ho pot demanar a través de 2 o 3 vies més.
Que això ja es fa en moltíssimes aplicacions.
Sí.
Amb el banc, per exemple, no? Amb pagaments del banc ja s'està utilitzant. No sé, creus realment, com a expert en informàtica, que això és necessari a Twitter? Necessari en el sentit que evidentment és més seguretat, però necessari tant com per haver de pagar?
Home, com per haver de pagar, no. No li costa tant enviar SMS a Twitter, crec jo. Ho fan per reforçar la seva subscripció de pagament, perquè és l'opció més... Quan et demana autenticació en 2 passos, és l'opció com més fàcil, perquè si no t'has de baixar algunes aplicacions de tercers i és una mica més complicat, i l'SMS és com el recurs fàcil i, bueno, posen de pagament perquè la gent s'apunti a pagar. No, ja ves.
Totalment. És que estem anant cap a una tendència...
Sí, abans ho teníem tot gratis i feien servir la informació, però suposo que la informació ja no l'han explotat prou i ara, doncs, cal...
Sí. També és veritat que, clar, nosaltres ens hem acostumat a tenir gratis eines molt valuoses.
Sí.
No?
Sí,
via internet, i sembla que no ho sé, si ho veus d'aquesta manera, però sembla que a vegades per com que ens hem acostumat en aquest comportament, ara ja ho veiem inconcebible que haguem de pagar per coses que físicament no les podem tocar, sinó que les tenim a través d'una pantalla, no?
Sí, sí. El que passa que hi posen això, una capa de seguretat, hi posen una capa de personalització, et limiten les funcions que fins ara tenies i acabes...
I juguen amb això, no?
Sí, sí, acabes en...
I juguen també amb que ja t'has enganxat abans, no?
Això també.
Clar,
i que s'ha fet popular, i sí, sí, tot això.
I que i al final hi haurà empreses amb comptes gegants, dins de gegants en nombre de seguidors.
Sí, i que hi fan negoci, i que per tant els interessa pagar aquests $12-15.
Evidentment, no poden deixar-ho de banda d'un dia per l'altre. Com hi ha empreses i com hi ha professionals que no es guanyen tan bé la vida, segurament, que també necessiten del seu perfil de Twitter, perquè al final sempre es parla de LinkedIn com a perfil professional, però no ho sé, ara em ve al cap crítics de cinema, periodistes, bé, gent que necessita tenir una via més, un microblogging, que al final és el que és la xarxa, no?
Sí,
que
sí.
Necessitaran el perfil sí o sí.
Sí, sí, i hauran de verificar-lo i pagar, i és que si no els veurà ningú.
Totalment.
És que és tal qual.
Fins ara com ho feia Twitter? Què ho faria?
Fins ara, a veure, Twitter segueix, la verificació d'SMS serà de pagament i, espera, què més feia servir? Podem, és dir, si desactivem l'SMS quedarem sense autenticació en 2 passos, però hi ha altres alternatives per activar l'autenticació dels passos. Ho podem fer a través d'una aplicació externa, com el Google Authenticator, que no és res més que una aplicació on, és dir, tu faràs una foto en el QR que et donarà Twitter i entraràs en el Google Authenticator i li posaràs el teu codi QR. A partir d'aquí, allò anirà generant una clau cada 30 segons o cada minut que anirà canviant. I que quan vulguis entrar a Twitter et dirà, posa'm la clau que et surt a l'Authenticator, i bueno, no hi ha més que posar aquella clau i fer ok. Hi ha el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator, l'Aspas o el Yubico. Aquests són els més populars per autenticar-se, són gratis. I va molt bé, jo em porto una pila en el mòbil d'Authenticator, em porto una pila.
Quin recomanaries?
Jo el Google Authenticator em va molt bé, és el que faig servir, i clar, com que porto un mòbil Android, està molt integrat i ve per defecte en el mòbil, a més a més, vull dir que, escolta, va molt bé. I els altres també, vull dir, per iOS he vist el Yubico funcionant i també va molt bé.
Sí, 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 al final tenim alternatives per entendre'ns, eh?
Això ho podem activar des del Twitter, ho podem des de la configuració d'assistència, seguretat i accés al compte, autenticació de doble factor, i afegim una aplicació d'autenticació. Bueno, són 4 passos, però jo recomano que la gent segueixi fent servir l'autenticació en 2 passos, tant a Twitter com a Facebook, Instagram, perquè la tendència és que ens robin la compte. Vull dir, els hackers, la cosa d'un usuari i una contrasenya ja no és una cosa completament segura. Si van a per tu, al final trobaran aquesta contrasenya, no sé com, però en algun moment et trobaran si van a per tu. I
ja hem parlat altres dies d'aquesta
fragilitat. Sí, i amb l'autenticació a doble factor, complicat que sàpiguen l'usuari i la contrasenya, i a més tinguin accés als 30 segons aquests de l'Authenticator, encertin el número. Vull dir, ja aquí ja...
Ja és més complicat.
Tenen molta feina.
Exacte. Vas posant barreres, vas posant filtres, no?, al final.
I és un moment obrir, vull dir, usuari contrasenya, i vas allà, et dona un codi, pum, l'enganxes al Twitter i cap a dintre, vull dir, bueno...
Sí,
t'hi acostumes, eh?
Exacte. A vegades som molt... no ho sé, a vegades, segons la generació, m'agrada també veure o extrapolar com és la seguretat de la vida real o de la vida palpable, i la seguretat d'internet, la seguretat 2.0, per entendre'ns. I moltes vegades tens gent, potser de generacions més avançades, que mai marxaran sense posar una alarma de casa.
Exacte.
Però resulta que tenen la mateixa contrasenya per tot arreu i no hi veuen un perill amb allò, o cliquen a qualsevol enllaç de...
Sí, de qualsevol cosa.
De qualsevol que cosa.
Sí, sí, sí.
Vull dir que això...
Sí, això és veritat.
És un... Bé, no sé, és una reflexió que deixo, sí, que deixo a l'aire, que jo a vegades també passa, que potser no sóc tan pulcre amb la seguretat online com la offline.
Sí, sí, sí.
Però bé... Toquem l'últim tema.
Va,
que és Celestia Aerospace, que s'instal·larà a Sabadell per llançar nanosatèl·lits a l'espai. A veure, de què va? De què va això?
Doncs de què va? Va, primer t'explico què és un nanosatèl·lit, que és això, un dispositiu que pesa entre 1 quilo i 10 quilos, que es llença a l'espai. A entre 400 i 600 quilòmetres de la Terra, i es queda allà flotant a una òrbita i donant voltes a la Terra. Això és un nanosatèl·lit. I a partir d'aquí, l'empresa barcelonina Celestia Aerospace ha anunciat que construirà a Sabadell la primera instal·lació de tota Europa que fabricarà i enviarà nanosatèl·lits a l'espai des d'avions. La novetat és que fins ara els enviàvem amb coets i ara ho podrem fer amb avions, que reduirà els costos, per suposat. La companyia s'ubicarà en una parcel·la de 10.000 metres quadrats al polígon, bueno, a Sabadell, i la qual cosa permetrà reduir els terminis de llançament d'aquests aparells que es faran des de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
Quin canvi hi ha hagut, però, perquè es pugui fer des d'avions i no des de coets com es requeria fins ara?
Doncs la cosa és que ho faran des d'avions caces desmilitaritzats.
Val.
Aquests avions són capaços d'enlairar-se fins a 20 quilòmetres d'alçada, i aquesta és la cosa, que un avió comercial puja fins a 10 quilòmetres i aquest puja el doble.
Val.
I des d'allà, no sé ben bé com, no sé ben bé com ho faran, però des d'allà suposo que ja la pressió de la gravetat, no? La gravetat suposo ja no actua tant.
Val.
I deu ser més fàcil llançar els nanosatèl·lits a això, als 400 quilòmetres. Bueno, ha de pujar un tros, vull dir, no sé bé com ho faran, però
en tot cas és una altra notícia, no? que sembla que Catalunya, no sé si ara trauré un titular, Catalunya pot començar a ser potència en aquest aspecte, perquè n'estem parlant últimament,
ho dic
evidentment amb un cert to de conya, estem treballant en aquest sentit, no?
Sí, s'estan posant, vull dir, sí, fa temps que en parlem, i vull dir, tothom hi posa recursos i facilitats a empreses que vulguin venir aquí per fer aquests tipus de coses tecnològiques, que de fet són el futur, perquè fixa't que parlàvem fa 4 dies de Starlink també, que estava llançant un piló de satèl·lits, nanosatèl·lits també, que també estan a l'òrbita de 500 quilòmetres de la Terra. Vull dir, s'ha posat de moda, és tendència llançar nanosatèl·lits, i clar, abans ho fèiem amb equips, els satèl·lits normals estan a 32.000 quilòmetres, estan superlluny, pesen 10.000 quilos.
Clar.
Costa moltíssim llançar, val molts diners un projecte d'un satèl·lit normal, diguéssim, dels que coneixem fins ara. Un nanosatèl·lit d'aquests pot costar, ho vaig estar consultant també, uns 500.000 euros el projecte, entre llançar-lo, fabricar-lo, tal. Bé, és un valor alt, són diners, 500.000 euros,
però
no els costos que pot tenir llançar un satèl·lit com l'Astra, com els que estem acostumats fins ara. Vull dir, bueno, són diners, però 500.000 euros, depèn de lo que es dediqui l'empresa o de com ho pugui rentabilitzar. Bueno.
Ja. Per tancar ja el tema, perquè ens estem quedant sense temps, aquests nanosatèl·lits se sap per què s'utilitzaran?
Aquests, la cosa... Bé, realment es poden fer servir per qualsevol cosa, En principi són per observacions de la Terra, per prendre imatges, per tenir sensors de coses, o per comunicar, donar internet o comunicar coses dintre la Terra i l'espai. Bueno, connectar coses. Sí, sí.
Perfecte, doncs ho anirem seguint, com sempre.
Molt bé.
Martí Seguer, un plaer.
Igualment.
Ens veiem la setmana que ve.
Perfecte, fins la setmana que ve.
I nosaltres ens anem despedint ja. Abans, però, anem a fer l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica.
Matí de dimecres amb la presència de núvols baixos i algunes boirines i resta de jornada amb sol mig tapat o esmorteït. La temperatura màxima quedarà una mica més baixa entre els 13 i 15 graus i la tendència serà un increment de la inestabilitat durant la propera nit i jornada de dijous, quan pot ploure. Els darrers dies del mes de febrer ens tornaran a un ambient més hivernal, més núvols i algunes precipitacions.
Doncs ja ho heu sentit, venen algunes precipitacions que sempre són benvingudes. Nosaltres tornem demà de 8 a 9 com cada dia. Adéu-siau.